Els dons de les fades. Era una gran assemblea de les fades per fer el repartiment dels dons entre tots els nounats que havien vingut a la vida feia 24 hores. Totes aquestes antigues i capricioses germanes del destí, totes aquestes mares estranyes de la joia i del dolor eren força diferents. Unes tenien el posat greu i concentrat, les altres un aire alegre i maliciós. Les unes, joves, que havien estat sempre joves, les altres, velles, que havien estat sempre velles, velles en ve baixa. Tots els pares que tenen fe en les fades havien vingut, cadascú amb el seu nadó al braç. Els dons, les facultats, els bons atzars, les circumstàncies invencibles, s'acumulaven al costat del tribunal, com els premis damunt l'estrada, en una distribució de guardons. Allò que hi havia de particular és que els dons no eren recompensa d'un esforç, sinó tot el contrari, una gràcia atorgada a qui encara no havia viscut, una gràcia que podia determinar el seu destí i esdevenir tant la font de la seva malaurança com de la seva benaurança. Les pobres fades estaven molt enfeinades, ja que la munió de sol·licitants era gran i el món intermedi, situat entre l'home i Déu, està sotmès com nosaltres a la terrible llei del temps i de la seva infinita posteritat. Els dies, les hores, els minuts, els segons... Certament estaven tan atrafegades com els ministres en dia d'audiència o com els empleats de la casa d'empenyoraments quan una festa nacional autoritza les recuperacions gratuïtes. Crec que fins i tot de tant en tant miraven les agulles del rellotge amb tanta impaciència com si fossin jutges humans, els quals, reunits des del matí, no poden estar-se de pensar en el dinar, en la família i en les seves plantofes cares. Si en la justícia sobrenatural hi ha una mica de precipitació i d'atzar, no ens ha de sorprendre que n'hi hagi de tant en tant la justícia humana. Seríem nosaltres mateixos, en aquest cas, jutges injustos. Aquell dia també es generaren alguns malentesos que podríem qualificar d'absurds si la prudència, més que el caprici, fos el caràcter distintiu, etern, de les fades. Així, la puixança de treure magnèticament la fortuna fou adjudicada a l'hereu únic d'una família molt rica, el qual, sense estar dotat de cap sentit caritatiu ni de cap ambició dels béns més visibles de la vida, degué sentir que els seus milions l'engabanyaven prodigiosament. Així, foren atorgats l'amor de la bellesa i la puixança poètica al fill d'un pobre malhumorat, picapedrer d'ofici, el qual no podria de cap manera ajudar les facultats ni cobrir les necessitats de la seva deplorable paternitat. He oblidat de dir-vos que la distribució en aquests casos solemnes és sense apel·lació i que no es pot refusar cap do. Totes les fades s'alçaven, creien que havien acabat el seu encàrrec. No hi quedava cap regal, cap benefici per llançar sobre aquell ramat humà. Quan un home coratjós, un pobre petit comerciant, crec, s'aixecà, i agafant pel seu vestit de vapors multicolors la fada que hi havia més a prop seu, exclamà: «Eh, senyora, ens oblideu! Hi ha encara el meu menut? No vull haver vingut per no res!» La fada es pogué sentir compromesa. Ja no quedava res més. Tanmateix, recordà a temps una llei ben coneguda, encara que estranyament aplicada, del món sobrenatural, habitat per deïtats impalpables, amigues de l'home, i sovint obligades a adaptar-se a les seves passions, com ara les fades, els gnoms, les salamandres, les sílfides, els silfs, els nixes, els ondins i les ondines. Em refereixo a la llei que concedeix a les fades, en un cas semblant al nostre, el cas en què s'acaben els regals, la facultat de donar-ne encara un, suplementari i excepcional, amb la condició que ella tingui la imaginació suficient per crear-lo immediatament. La fada bona respongué, amb un aplom digne de la seva jerarquia: «Concedeixo al teu fill, li concedeixo el do de plaure». «Però plaure? Com? Plaure? Plaure per què?», demanà exigent el petit comerciant, que era sens dubte un raonador d'aquells tan comuns, incapaços d'elevar-se fins a la lògica de l'absurd. «Per què? Per què?», replicà la fada enrabiada, girant-se-li d'esquena. I, unint-se al seguici de les companyes, els deia: «Què me'n dieu d'aquest petit francès vanitós que tot ho vol comprendre i que després d'haver obtingut per al seu fill el millor de tots els presents, encara gosa interrogar i discutir l'indiscutible?» Hem sentit un dels petits poemes en prosa de Charles Baudelaire, un poeta simbolista de finals del segle XIX.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 27 de maig de 2014. Passen uns minutets, concretament 5, de les 9 del vespre, i som a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser una cosa. El programa de llibres i de cultura Tirant de llibres. Avui el programa número 265. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola un altre cop a tota la nostra audiència, a totes i tots aquells que ens seguiu. Bona nit també a la Gemma Grau, que en perícia tècnica porta sempre fantàsticament el control del programa. I bona nit, Joan.
Bona nit. Esperem que el programa que us han preparat, el 265, doncs us agradi. Ja veureu que hi ha moltes coses. L'hem fet amb molta il·lusió i amb moltes ganes de ser divers, i que esperem que doncs ens aneu seguint com aneu fent setmana rere setmana.
Molt bé, doncs avui tenim dues cròniques, una des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez i una altra des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. L'apartat de lletres i música, Jordi, avui ens has de parlar d'una cosa ben curiosa.
Sí, lletres i música, avui parlarem del nou disc dels Brahms i concretament d'una de les cançons que potser crida més l'atenció a la gent que l'ha sentit. Història d'Espanya explicada pels espanyols. Aquest explicada pels espanyols seria una construcció passiva.
No us perdeu
des d'aquest punt de vista.
No us perdeu l'inici de la cançó. Molt bé, Jordi, estarem amatents a aquesta cançó. Joan, biografies i assaig, avui una intervenció doble.
Sí, primer de tot fem una ressenya d'un llibre que es diu El Quixote que va esborrar el Quixot, un llibre com un llibre polèmic, perquè pressuposa tota una nova visió de la cultura catalana i espanyola. I després d'això, d'aquesta ressenya, farem una entrevista al seu autor, Lluís Maria Mandado.
I l'Helena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, ens parlarà d'un llibre de Delfín de Vigan, Les hores soterrades. Acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim als nostres micròfons la benvolguda companya Laia Martínez, que ens explicarà coses interessantíssimes de les illes. Endavant, Laia.
Hola, bon vespre. Com anem? Bé, nosaltres en plena marxa, a punt de començar a la 32a Fira del Llibre de Mallorca. Sabeu que se celebra a Palma cada any. Hi ha hagut un parell d'anys que entre la crisi i els governs poc favorables a la cultura s'havia hagut de traslladar a diferents punts de la ciutat, però enguany s'ha tornat a fincar, diguem-ne, a la Via Roma, que és aquest començament de les Rambles, que també inclou la Misericòrdia i els jardins del Pati de la Misericòrdia. Per tant, aquest 2014, del 30 de maig al 8 de juny, tornarem a tenir una fira de llibre com cal a Palma. El programa encara no s'ha tancat definitivament, he pogut saber, però sí que us puc esmentar les principals novetats i dir-vos que podeu estar pendents del Facebook del Gremi de Llibreters per tal doncs, d'assabentar-vos de la resta de programació. El primer acte interessant, des del punt de vista sobretot de la poesia, és l'acte que se celebrarà diumenge 1 de juny a Context Viu. Context Viu és una mena de carpa que munta l'AELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, cada any per a participar d'aquesta Fira del Llibre. I amb aquest acte, doncs, diversos autors llegeixen i comenten fragments de les seves pròpies obres, publicades després de la darrera Fira de Llibres, és a dir, després de la del 2013. Enguany hi participaran Glòria Julià, poeta de Puerto Colom, d'aquí del Llevant de Mallorca, i de l'any 84, que presentarà el seu esperat llibre Herba Negra, que surt amb l'editorial A Dia. Hi haurà també Gabriel Mestre, Pau Vedell, Miquel Àngel Maria, Jan Serra, d'Eivissa, i Manel Baixauli, del País Valencià. L'acte tindrà lloc aquí, en aquesta carpa dels Jardins de la Misericòrdia, a partir de les 12 del migdia del diumenge 1 de juny. I d'entre la resta d'editorials mallorquines, cal destacar també el catàleg de novetats de Leonard Montaner, que presentarà a la fira el darrer poemari del poeta de Campos, Joan Perelló, titulat La casa del vespre, i presentarà també Maceta, diari d'un indígena, aquesta mena de notes, aforismes, aventures de l'humorista palmesà Miquel Àngel Llonoboy, i un llibre molt interessant que s'ha titulat L'art com a resposta a la vida, i que ha escrit la comissària d'art Georgina Sas, dedicant-lo a la trajectòria del mític galerista de Mallorca, Ferran Cano, que en els darrers mesos ha hagut de tancar tant la seva galeria aquí a Mallorca com la que tenia a Barcelona. A més d'aquests actes, hi haurà també, evidentment, paradetes de totes les llibreries de Mallorca per poder-hi comprar llibres, i activitats per als més menuts. El dissabte 31 a les 11 del matí hi haurà un contacontes per part de Nati de Grado, titulat El meu conte preferit. I el dissabte 7 de juny, també a les 11 del matí, Emmanuel Danet llegirà Rondalles a la fira. També a la carpa, en aquest cas, de l'Ajuntament de Palma, dins aquesta fira del llibre. La fira estarà oberta de 10 a 2 i de 5 a 9 del vespre durant tots 10 dies i, com us he comentat abans, a la pàgina del Facebook del Gremi de Llibreters ara hi podeu veure únicament el cartell, però s'hi aniran anotant les diverses informacions actualitzades, com per exemple es donarà a conèixer qui serà l'encarregat de cloure amb música aquesta Fira del Llibre 2014, i la setmana que ve vos n'explicaré més. Una besada, gràcies, adeu.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Laia Martínez, esperem la setmana que ve tornar-te a tenir amb nosaltres. Fins llavors.
Lletres i música.
Bé, doncs, a Lletres i música parlarem avui del nou disc dels Brahms. Hi ha qui diu que és el millor disc dels Brahms. Encara que pot ser en part una estratègia publicitària, no deixa de ser en part cert, perquè, esclar, hi ha molt bones cançons. L'últim àlbum, l'últim disc, es diu Anem tancant les portes a la por. És a dir, té un missatge de treure les pors en el procés sobiranista. És d'aquest any 2014, la discogràfica és Brahms, precisament, i anem a parlar d'una cançó que es diu Història d'Espanya explicada pels espanyols, i la lletra és d'en Titot, Francesc Rivera Titot, i la música de Xevi Vila. La lletra, naturalment, dona el punt de vista espanyol sobre la història d'Espanya, aquest punt de vista que sembla mentida, que no acceptem i que ja fora hora, potser, que comencéssim a acceptar, o bé és una vacuna o un antídot contra aquestes versions de la història. I diu una cosa així: benvinguts i benvingudes a la classe magistral de la història d'Espanya oficial, que desmentirà les faules i els contes obscens amb què els nacionalistes adoctrinen els nens. Gràcies a dos premis Nobel com en Fabra i en Bauzà, per combatre la mentida finalment arribarà a totes les escoles de cara al curs que ve la història d'Espanya que els nens han de saber. 3.000 anys d'història són, i per tant és la nació més antiga del món. I de fet, a les pintures d'Altamira ja s'hi veu una tuna, un tricorni i el Santiago Bernabéu. els romans i els visigots vingueren aquí pel bon tracte al turisme i no pas a conquerir. La dama d'Elx, que ja parlava valencià, per educació en espanyol s'hi va adreçar. Ara vindria la tornada que diu: però allò que tant confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya és que alguns vulguin fotre el camp. I encara us llegiré una última estrofa, que seria: el rei Jaume, que era manyo i la pau parlant, va fer fora tots els moros de Mallorca i del Llevant, no pas com a reconquesta, sinó perquè van venir a robar la feina a la gent d'aquí. És a dir, seria la història d'Espanya vista pels espanyols.
Una gran nació com és Espanya, 3.000 anys de història, eso es lo que tienen que saber los niños.
Benvingudes a la classe magistral de la història d'Espanya oficial, que desmentirà les faules i els contes obscens en cas nacionalistes adoctrinen els nens. Gràcies a dos premis Nobel com en Fabra i en Mausà, per combatre la mentida finalment arribarà a totes les escoles de cara al curs que ve la història d'Espanya que els nens han de saber. 3.000 anys d'història són, per tant és la nació més antiga del món. I de fet a les pintures d'Altamira ja s'hi veu una tuna, un tricorni i el Santiago Bernabéu. Els romans i els visigots vingueren aquí pel bon tracte al turisme i no pas a conquerir. La dama d'Elx, que ja parlava valencià, per educació en espanyol s'hi va adreçar. Però allò que tant confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya és que alguns vulguin fotre el cap. Confon i estranya amb la història tan gran que era manyo i la pau parlant va fer fora tots els moros de Mallorca i de Llevant, no pas com a reconquesta sinó perquè van venir a robar la feina a la gent d'aquí. Després vam descobrir el continent americà i aquella pobra gent tant es va meravellar que morien a milers a les mines d'or per pagar la catequesi i les classes d'espanyol. I així vam ser l'imperi on es deia que el sol mai no s'hi pon, i si s'ha desfet és perquè no hem fet ús de la força contra el que no hi està de gust. Però allò que tant confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya és que alguns vulguin fotre el cap. Confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya i que alguns vulguin fotre el cap. Industrial. Primer ens va fer mandra, més tard ens va fer pal i vam evolucionar fins al moment precís que Franco va guanyar les eleccions del 36. Va ser el mateix Franco el fundador de la democràcia i dels drets d'autor, i a qui atribueix als grecs l'invent però amb un altre sentit: govern de la gent. Democràcia i monarquia per separat ens van donar tan bon resultat que les vam unir de forma experimental, i mireu si ens ha anat bé, que hem guanyat un mundial. Però allò que confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya és que alguns vulguin fotre el cap. Confon i estranya amb la història tan gran que té Espanya i que alguns vulguin fotre Espanya i que alguns vulguin fotre Espanya i que alguns vulguin fotre el cap.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard.
Bé, seguim amb l'espai de biografies i assaig i ara presentem un llibre de Lluís Maria Mandado i Rossell que porta per títol El Quixote que va esborrar el Quixot. Això està editat per Llibres de l'Índex, col·leccioneu Patri número 13, Barcelona 2012, 240 pàgines i té un preu de 18 euros. Es diu que la història l'escriuen els vencedors, però els catalans encara no s'han vençut. Lluís Maria Mandado és una bona mostra que encara quedem molts catalans els quals no només no ens han vençut, sinó que encara estem disposats a plantar cara i a denunciar les falsedats i la manipulació històrica amb la que ens han minat la consciència i orgulls nacionals. Si venim d'un silenci que no és resignat i estem disposats a cridar en veu alta que ens han amagat la nostra història i que la nostra no és la d'ells. El Quixot es podia convertir en el paradigma de la infàmia i el genocidi cultural comès contra la nació catalana i l'estocada definitiva al decadent imperi en què es va convertir Espanya en el moment que Castella va passar a formar-ne part i el rei va decidir traslladar el centre polític en detriment de Catalunya. També vull explicar que en aquest llibre, quan es parla d'Espanya, no és l'Espanya que entenem aquí. Abans l'Espanya era la que era la Confederació Catalana-Aragonesa, portava el nom d'Espanya. I per tant, el que va passar després va ser que aquest país, aquest territori, amb el rei Ferran II, concretament, doncs va portar-la a Madrid. I aquí va ser on va començar el conflicte.
La corona. Perdona que hi fiqui cullerada. En definitiva, tu el que et refereixes és la diferència que hi ha entre el terme Espanya com a terme geogràfic, oi? Perquè com a estats, hi havia estats diferents, i el terme Espanya com a terme polític, que això no existeix fins al segle XVIII.
Exactament. Doncs, segons Mandado, l'autor que parlem ara, és en el moment en què es va produir aquest fet, en Felip I de Barcelona i Espanya i II de Castella, es va començar a fer servir la censura com a instrument per a fer desaparèixer tota petja de la importància econòmica i cultural que tenia Catalunya. I es va començar a inventar un fals gloriós segle d'or de Castella, aleshores un dels regnes més pobres d'Europa. És molt curiós que un país tan pobre es produït una cultura tan rica. En tot cas, crida l'atenció. Recordem que la descoberta d'Amèrica va ser una empresa totalment catalana i no castellana, com se'ns ha fet creure. Les edicions originals dels llibres en català es van fer desaparèixer. Es va obligar a fer tota la nova producció editorial en castellà i a traduir els llibres vells a la llengua de Castella, sota el control implacable del rei i de la Inquisició. No podem oblidar el poder que tenia aquesta institució tan nefasta per les ments i per la gent que vivia en aquella època. En una època en què la immensa majoria de la població era analfabeta i la producció de llibres era escassa, els censors van poder exercir fàcilment la seva tasca. Mandado va destacar que ja es va intentar fer passar el Tirant-lo Blanc com un llibre editat originalment en castellà i d'autor anònim en l'edició que es va imprimir a Valladolid el 1511. Afortunadament, es van conservar exemplars de l'edició en català que se'n va fer a València el 1490 i aquesta barbaritat ha pogut ser descoberta i aclarida. El Principat de Catalunya i a la resta de territoris de la Confederació Catalana-Aragonesa va sorgir un moviment literari de burla i escarni d'aquesta decisió real on es feia mofa de la pretensió del rei de traslladar-se a Castella i on es feia mofa també de la tasca dels censors. I el Quixot seria un d'aquests llibres. Es fa escarni d'un cavaller castellà i es fa apologia dels catalans i dels seus llibres. A la primera part del llibre, Mandado ens explica perfectament tot aquest falsejament de la història. És paradigmàtic que els censors s'atribuïen a ells mateixos moltes de les obres que censuraven i traduïen. Fixeu-vos si és gros això, eh? Agafam un llibre, el traduïen i deien que era seu. Vet aquí que un d'ells, Lope de Vega, un autor que poder us sona i dir alguna cosa, era un d'aquests censors. I per això diu, s'explica, va ser capaç d'escriure més de 2.000 obres. Clar, sí, una persona que escrigui 2.000 obres no seria una persona normal, seria una mena de màquina. I no creiem que Lope de Vega fos això, i menys aquella època, no? A la segona part del llibre, Mandador es dedica a examinar minuciosament i a analitzar els noms dels personatges del Quixot, el seu més que probable origen català i el significat ocult amb què Sirvent mirava d'esquivar subversivament l'efecte de la censura per a mantenir el to àcid i crític del llibre contra el rei i contra Castella. En definitiva, l'autor manté que el Quixot es va escriure originalment en català, una idea que sosté, sobretot, per la catalanitat dels noms que apareixen al llarg de l'obra. Diu, quasi tots els noms, començant pel Quixot, són catalans, afirma Mandador. A més, afirma que el Quixot inclou històries com la del lloc real on va estar tancada Joan la Boja, i diu, burles del rei al poder i a la censura, que en aquell moment no es podien acceptar. El llibre es va escriure en català i ens ha arribat en castellà perquè no es va deixar que sobrevisqués en català. Bé, tornem a repetir la referència abans de passar a l'entrevista. El llibre es diu Lluís, l'autor Lluís Maria Mandado i Rossell. El llibre El Quixote, que va esborrar el Quixot. Editorial Llibres de l'Índex, col·lecció Neopàtria número 13, Barcelona 2012, 240 pàgines i té un preu de 18 euros. No podeu imaginar-vos que si aquest llibre es confirma que és cert tot el que aquí es diu, aquí hi ha un cataclisme cultural tant a Espanya com aquí. I això, per tant, val la pena, hem cregut que era convenient doncs, fer una entrevista que ara farem.
L'entrevista.
Bé, abans de començar, volia dir bona nit, Lluís.
Bona nit.
En primer lloc, volem donar les gràcies per participar en el programa de Tirant de Llibres, que és un programa de cultura i de llengua, i de llibres, clar, i que hem comentat ja el teu llibre, hem fet una ressenya i ja volíem fer una entrevista amb tu.
Doncs escolta, les gràcies us les dono jo a vosaltres, que hi ha algú que demostra un interès i comença a moure alguna cosa. Quina il·lusió.
Digues, si et sembla, comencem. Digues, al principi del llibre dones una versió històrica diferent sobre els conceptes d'Espanya i de Castella. Diu, com ho planteges, així resumidament, aquesta diferència entre els conceptes d'Espanya d'ara i el concepte que tu expliques al llibre?
Mira, és un concepte que, a més, ha anat evolucionant, perquè el que tenim la majoria de la gent, que és el que jo tenia, jo què sé, fa 5 anys, vam començar a veure que el paper de Catalunya és molt més important. Llavors, un dia em vaig fixar que, vaig recordar millor, que quan jo era un criu, que jo estic parlant dels anys 60, es parlava de aquest és castellà i aquest és català. I actualment em vaig fixar, ostres, és que és increïble. Han aconseguit canviar-nos el concepte, ara diguem aquest és espanyol i aquest és català. Llavors vaig començar a dir, aviam, no serà, o sigui, que Espanya no és Castella, i llavors comences a mirar coses d'història i diuen, els ibers, Ibèria, era la costa catalana i valenciana, no era l'interior. I Espanya passa el mateix. Llavors, evolucionant amb el temps, mirant diferents llibres, estudis, redactant algun escrit, arribes a la conclusió, dius, escolta, el 1500, Espanya era Catalunya i València. I quin ha estat el gran esforç dels castellans posar-se ells com a Espanya? I el fer això que han aconseguit? Que tot el que van fer els catalans abans del 1500 o del 1700, com que era espanyol, ho han fet els castellans, des de descobrir Amèrica a tenir un segle d'or de llibres.
Això, ja saps que això que acabes de dir realment em pot sumoure els fonaments de la història en general, no? Vull dir, perquè...
Seran efectes retardats perquè ja fa temps que es diu, eh? No passa res.
No, jo sempre vull dir que que són declaracions importants i molt transcendents. A veure, també afirmes que la reina Joana la Boja va ser feta desaparèixer tot tancant-la a Silla pel seu fill Carles I. Com ho pots justificar i relacionar-ho amb el llibre que tractem, això?
Doncs, quan jo estava redactant aquest llibre, prèviament, en treballs previs, però que estan integrats en aquest llibre, mirant el Quixot, hi ha una cosa que es diu l'Acadèmia d'Argamassilla, que és un conjunt de savis, de poetes, depèn de la interpretació que dona l'estudiós que consultes. I jo vaig dir, home, a mi això d'Argamassilla, a mi em sembla que si canviem l'ordre de les emes, dona amagar Silla o Sella. Jo vaig interpretar que era una acadèmia de secreta d'escriptors que deien coses en trama, coses que estaven prohibides pel govern, la censura o qui fos. I llavors un noi que viu molt a prop d'un dels vosaltres, que és d'Arenys de Munt, que es diu Camaioles, que té altres llibres, que és el que ha tret aquest llibre que explica que l'Erasme de Rotterdam era el fill d'en Colom. No sé si n'heu sentit a parlar.
No, això últim no ho havia sentit parlar. Coneixem molt el Jordi Bilbeny, que ha vingut aquí a Colom.
Sí, bueno, doncs és la seva mà dreta, diguem-ho així. Doncs aquest noi va fer un vot quan ho va veure i va dir, oh no, amagar Silla, perquè ell veia que tenia molts indicis de que la seva tesi actual és que València era la capital dels Reis Catòlics per tots els seus regnes. I ell deia, no, si anava trobant coses encara potser no havia arribat en aquesta conclusió. I deia, tot el segle aquest d'or que té València del 1500 és que tota la monarquia catalana que s'havia anat adquirint Aragó, que havia anat adquirint Nàpols, que havia anat adquirint Castella, vivien, o sigui, la seva casa, la seva residència habitual era València. Llavors, els palaus del voltant de València, o sigui, com ara la Granja és a Madrid o l'Escorial és a Madrid, doncs a València també hi havia palaus d'aquests així, i un era Silla. I van començar a veure que la descripció de les visites de Carles I a Tordesillas a la seva mare, els terrenys que hi havia davant del palau eren parcel·les que s'inundaven amb aigua. Però, esclar, això a Valladolid no és possible. En canvi, a Silla hi ha l'Albufera i les plantacions d'arròs. Llavors van començar a lligar i van dir, no, o sigui, la reina de Castella, perquè els castellans no la poguessin alliberar, estava a València. Primer, però és que després hem vist que la monarquia residia a València. O sigui, que totes les reines d'Espanya, des de germana de Foix, a la dona de Carles I, a Joana la Boja, vivien a València, potser en palaus diferents, però estem detectant, o sigui, que València és l'autèntica capital de la monarquia hispànica en aquella època. Llavors no ens ha d'estranyar. Que hem aprofitat que a Tordesillas s'assembla a Silla per posar-nos a traslladar el que passa aquí a Castella, que sol ser la norma que sempre veiem que es va confirmant.
Ja. Fins a quin punt, doncs, podem dir, així parlant en general, ens han falsificat la història?
Home...
Totalment, no?
És que no hi ha marge. Tot allò que dius, estàs al mig de l'oceà i dius, fins a quin punt podem dir que tot això és aigua? Doncs sí, tot és aigua. Tot és falsificat.
O sigui, per què es pot dir que el Quixot era d'origen català i que el que coneixem actualment és una traducció manipulada, així resumidament també? Vull dir, per a la gent que no ha llegit el llibre.
Ja, el primer que hauria de posar així una mica suspicàs a la gent és que quan agafem el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, diu Quijote, diu del català. O sigui, el nom, o sigui, és, a més, és que de, segons l'acadèmia, segons els diccionaris, ve del català, que és el cuixot, que és una peça de les armadures. Una peça que el Quixot no portava, a més. Però després hem de veure que nosaltres anem detectant que la literatura, diguem, no llatina, que no es feia en llatí, que es feia en llengües populars, diguem així, la que domina tota Europa durant segles és l'occitana, i el català és occità. I veiem també que no és l'únic cas. Si al principi podíem pensar com és el que fa en Bilbent, doncs que el Colom l'havien castellanitzat, però després comença a veure que han castellanitzat quasi tots els personatges que ens sonen. I amb els llibres passa el mateix. Comencem pensant que el Quixot és un llibre que hi ha molts catalans que l'han estudiat, que sempre ha tingut molta tradició, que està ple de catalanades, i comencem a veure que molts altres llibres els hi passa el mateix. Llavors, la meva tesi, que evidentment la dic, però encara diguem no és una, per dir, ja està demostrat totalment, però en fi, jo confio que sí que ho serà, és que la literatura fins quasi bé al 1700 a Espanya, o sigui, és bé de la tradició occitana. La tradició occitana és la tradició catalana.
És que l'occità és una llengua diferent del català, no?
El català es va declarar independent de l'occità ara fa 100 anys. Fins fa 100 anys que es va fer un congrés catalanista, el català era una variant de l'occità i en deien llemosí, de Llemotges o de Llimós, que és de tocar a Narbona. Però, o sigui, el català ara ens diuen això, però fa 100 anys nosaltres érem... Però el que passa és, clar, com que els occitans han deixat de parlar occità i tothom parla francès, hi ha molta gent que no està desubicada. Perquè jo he vist que a la zona de la frontera, i bueno, des de fa 50, 40, 30 anys, de tant en tant he tingut tracte amb alguna persona que m'ha parlat d'occità, i us asseguro que hi ha persones que viuen a 400 quilòmetres de la frontera francès-endins i pràcticament és català.
Em permeto una pregunta. Quan vostè i altres investigadors diuen que, per exemple, el Quixot és ple de catalanades, això ho contrasten amb la documentació del castellà de l'època? Permeti'm un aclariment.
Evidentment.
Per exemple, si és tan amable, avui dia en català diem catifa i en castellà es diu alfombra. En canvi, si agafa un llibre al segle XVIII, posem per cas, trobarà doncs que la paraula castellana per dir alfombra no és alfombra, sinó alcatifa, que per aquesta forma ja es dedueix que ve igual que alfombra de l'àrab. És a dir, en estadis anteriors de la llengua hi havia més correspondències entre català i castellà que no pas ara, algunes de les quals s'han perdut, més semblances, vull dir. Això no pot ser interpretat de vegades com a catalanades?
Evidentment que pot ser, però nosaltres no ens basem en semblances d'aquestes, vull dir que tot i que les usem, però, o sigui, la seva tesi, en principi, seria pues, l'explicació lògica. El que passa és que també es troben males traduccions. O sigui, en el Quixot hi ha coses que no es poden fer venir d'un castellà antic. Uh-huh. Per exemple, hi ha un lloc que diu «¿Quién es ese tonel?», parlant d'un llibre petit. Uh-huh. O sigui, un llibre, des de quan un llibre és quién? I això no pot ser castellà antic. Ara, si nosaltres pensem que ve del català, direm, quin és eix o aquest tomell? Un tom petit. I han posat tom petit, tomell, per tonel. Perquè estan parlant d'un llibret, un llibret d'aquests quasi de butxaca.
Entesos.
A partir d'aquí, dius, escolta, això no és castellà, això és que quan traduït del català ho han fet malament. Uh-huh. Yeah. Llavors, clar, dius, aquest de catifa i d'altres, que si est o aquest o aquestes coses, variants dialectals, coses així, poden ser perfectament. I ja anem en cura de que, vamos, de no ficar-nos a la piscina directament en casos com aquest que vostè diu. Però també hem de dir que ara una nova línia que estem trobant és que quan més grates, tant en el francès com en el castellà, cada vegada s'assemblen més al català. Llavors veiem que el primer document d'una llengua llatina, neollatina, que són els lliuraments d'Estrasburg de l'any 842, que diuen que és el primer document del francès, està pràcticament redactat en català. I la impressió que tenim és que per separar la llengua que es parlava a la caiguda de l'Imperi Romà l'any 406 i crear dos o tres regnes separats, o sigui que França i Espanya no s'unifiquin, perquè hi ha dos interessos dinàstics diferents, s'han agafat les màximes diferències que es podien introduir a la llengua i s'han creat una tesi, fins i tot diuen molts francesos, és que el francès és una llengua inventada, és contra l'occità, per separar-lo del que es parlava a Espanya, o sigui, concretament a la zona de Barcelona i de València.
Uh-huh. Un altre aspecte que també volia comentar, l'autor conegut oficialment per Cervantes, real, es deia Servent o es deia Sirvent? I en què et bases per afirmar-ho, això, una mica?
Ah, bueno. Això és una descoberta d'en Jordi Bilbeny, en el qual jo estic totalment d'acord i estic molt agraït de que algú s'hi hagi fixat en aquest detall. Llavors ens trobem amb aquesta varietat de la I. Si anem a Xixona, que és el poble on hi ha els Sirvents, on la família Servent eren els senyors feudals que tenien el castell, la gent, segons el parlar del local, es diuen Sirvent. Llavors, podríem dir, es diu Sirvent. Què passa? Que quan signa els llibres en castellà no es fa dir Cervantes, es fa dir Cervantes. Llavors, jo li respecto aquesta E. Però també una tesi del pròxim llibre que ja us l'avanço ara, que estic preparant, que parla de la formació que fan, o sigui, de que el cit era català, diguem-ho així, parla d'un poble que està a tocar a León, però a tocar a Galícia, a tocar a Portugal, que es diu Cervantes, i la meva tesi és que els conqueridors catalans que estan formant Castella i Lleó, hi havia uns que es deien Sirvent que els van donar un poble que es deia Cervantes. Però això no està en aquest llibre, sinó en el que vindrà.
Ja, vols dir que hi ha similituds també en el tema del nom, no?
Sí, o sigui, nosaltres estem veient, per exemple, que els molts nobles catalans, per exemple, els comtes d'Urgell, són els senyors de Valladolid. I llavors diem que Valladolid, jo crec que és un nom català. Vall adolit, o sigui, vall entumecido, en castellà.
Vaja, són molts canvis i molts... realment sorprèn tots aquests descobriments. Que va ser això, que caldrà evidentment tenir encara poder algun més proves o més diguem-ne, que es puguin demostrar i pugui ser sotmès a un consell o un d'aquests congressos d'historiadors internacionals, perquè clar, tot això d'aquí, no, vull dir, no sé, això evidentment sorprèn a tota la gent que ho sent, però esclar, cal tenir una base sòlida, demostrable de totes les coses en detall, no? Suposo que això ja hi estàs ficat. I, en definitiva, per què podem considerar que tot el llibre original era una crítica a la corona castellana i a la censura, per exemple? Per què és així?
Ara imaginem, per un moment, l'estaca d'en Lluís Llach. Hi ha un dictador, hi ha una censura, i... hi ha un senyor que ara, d'aquí 500 anys, vull dir, s'ha canviat la història, se l'han reescrita. Imaginem-nos que d'aquí 500 anys diguessin que en Franco era el president de la República Espanyola, que va lluitar contra uns rebels que volien destruir Espanya. Que això és tal com ens arriba a la història de fa 500 anys, són canvis tan bèsties com això. Si ara sortís un deia, no, en Franco era el rebel, diu, vostè està boig. En Franco era un dictador, vostè està boig. I l'estaca no és de Lucio Lago, sinó que és de Lluís Llach, que era un autor català, diu, vostè està boig, que el Lucio Lago era de Valladolid. És que ens estem trobant amb això. Clar, jo ara ho estic explicant així, és molt superficialment, però és que a la que comences a sospitar, aviam, si això fos català i seguís aquest fil, bueno, és sort que ho fem asseguts, perquè és que caiem d'esquenes. I no és que vulguem fer entrar el clau per la cabota, és que el guant es fica sol. I dius, és que no em desentona, això me lliga, i això me lliga, i això me lliga, i no hauria de lligar, i les coses es continuen encaixant, i dius, d'acord que sortirà, hi ha 50.000 llibres que diuen el contrari, però és que no s'havien fixat, no havien pensat que podia ser una obra que s'ha obligat a traduir o que en el 1500 fos ja una censura que ja no deixava publicar en català, que encara l'hem vist a molts.
Molt bé.
Llavors, què passa? Si hi ha algú que diu, no, l'interpretació de l'estaca és que l'estaca és en Franco, el seu règim i els militars d'aquella època, i el que s'aixeca a cop d'estaca. Però que ja és vell i que es morirà, o sigui que l'estaca està corcada, i si estirem tots caurà el règim i hi haurà democràcia, diuen, vostè ja ha tancat el manicomi per tota la vida.
Molt bé, Joan Lluís, Lluís Maria, és molt interessant tot aquest tema, però hem de deixar ja l'entrevista perquè és que ja saps que el temps a la ràdio és secret i sense acabar del temps. Jo t'agraeixo molt que hem pogut presentar aquest llibre, que hagués pogut parlar una estona entre tota la gent que estem aquí i, en fi, que això es vagi coneixent, com aquestes teories, per veure si arriba un moment que poden doncs, demostrar i descobrim que tot el que s'explica aquí és realment veritat i que ens havien estat mentint durant tants i tants anys. Bé, doncs moltes gràcies per ser aquí, Lluís, i esperem que un altre dia doncs, puguis tornar quan tinguis un altre llibre fet.
Doncs encantat de fer-ho i que us vagi molt bé.
Molt bé, doncs vinga, bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, doncs ja som a Llibres a la carta, la col·laboració setmanal d'Helena Martínez Pons. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit a tothom. Bé, avui porto una proposta molt interessant de la Delfín de Vigan. Jo realment aquesta autora ja us dic que no la coneixia de res i com sempre i ja comença a ser una cosa, un costum habitual amb mi, doncs l'he coneguda doncs, de casualitat. I us pregunto, a veure per què, bueno, us pregunto, més que preguntar-vos, perquè clar, tampoc em contestareu, però si més no, deixar llançar la pregunta a l'aire, si teniu, o sabeu o coneixeu alguna altra obra d'ella, doncs sisplau, comentem-la o digueu-la o feu arribar a la ràdio, perquè la veritat és que la proposta d'avui és francament, és una novel·la que parla de coses normals, de gent normal, i en canvi és extraordinària. Us explico una mica. Una novel·la, aviam, aquesta és una tirada, tampoc té masses complicacions a nivell de que, a veure, de que si la deixes i la reprens al cap d'una estona, doncs hagis d'anar 10 pàgines enrere, com acostuma a passar moltes de les novel·les, sobretot les històriques, que jo acostumo a recomanar per la gran quantitat de fets que s'hi relaten o de personatges. Aquesta no, aquesta ens centrem en dos personatges, diguem, centrals de la novel·la. La una és la Matilde i l'altra és en Cibó. I bé, aquests són l'eix que porten la novel·la cap a la seva fi amb tota la sèrie de personatges que els envolten. ¿Vale? Us en faig 5 cèntims, mireu. Ella, la Matilde, és una dona vídua, però que no obstant és mare de 3 fills, per tant és una vídua de certa edat ja, com si diguéssim, però, a veure, clar, com a mare soltera que s'ha quedat, doncs ella ha de fer una mena de mega sobreesforç per poder tirar la família endavant i llavors treballa en un lloc que, bueno, aquelles coses que passen, doncs el seu cap, aprofitant la feblesa de la seva solitud, el que fa és, d'alguna manera, fer-li la vida impossible. El que s'acostuma a dir, el bullying, el bullying aquest que passa a les empreses, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors ella se sent molt malament perquè es troba molt sola dins d'aquest context, dins d'aquestes circumstàncies laborals, aquest assetjament moral que la fa d'alguna manera estar malament amb si mateixa i amb els altres. Llavors, doncs, aviam, ella el que fa és dia rere dia aguantar això, suportar aquesta mena de tracte. Llavors, l'altre personatge de la nostra novel·la, que seria en Cibó, el que us he comentat abans. Ell és un metge d'urgències, És un metge d'urgències amb una depressió post-ruptura sentimental, una ruptura que ell no s'esperava i que d'alguna manera li ve com li trasbalsa una mica les seves rutines i les seves maneres de fer i d'avançar. Per què? Perquè, bé, com que ell fa domicilis, bueno, és aquell metge que va casa a casa, a banda de treballar a l'hospital, doncs passa moltes hores al cotxe, dins del cotxe, anant amunt i avall i enmig d'embussos i bueno, el típic, eh? Llavors passa moltes hores sol, i té moltes hores per pensar. Jo diria que les hores soterrades, que no ho he dit, però és com es titula la nostra novel·la, és un relat de dues persones que podríem conèixer, que podríem ser nosaltres mateixes. És un relat sobre la més absoluta normalitat de coses que ens poden passar en qualsevol moment. Ells a vegades, evidentment, que voldrien, somien amb una vida millor i que voldrien d'alguna manera que passés alguna cosa que fes canviar la seva sort o la seva angoixa vital o les seves experiències, les seves vivències de la vida. Però què passa? Clar, quan esperes que la solució vingui de fora, desgraciadament, rara vegada ve. Si un no fa res des d'un mateix, doncs difícilment les circumstàncies canvien. Però és aquí que això és el que més molesta, de fet, és el que d'alguna manera et deixa una mica colpit quan acabes la novel·la, perquè evidentment, tu ja els diries coses als personatges, és com quan estàs veient una telesèrie o una pel·lícula i veus que el personatge bo està a punt de posar-se la boca al llop i li dius, no, li parles, li dius, burro, no ho fas, no? I evidentment no t'escolta, no et fa cas, no? Perquè allò és la televisió o la pantalla de cinema. Doncs això, amb aquest llibre passa una mica així, no? Que tu els diries i els aconsellaries, doncs fes això, fes allò, però òbviament els personatges ja estan ben dibuixats, ja estan escrits, i això no passa. No obstant, sí que és cert, clar, sense poder desvelar al final de la novel·la, sí que us podria dir que d'alguna manera s'obre una porta cap a l'esperança de la vida en la vida d'aquestes dues persones. És a dir, que d'una manera o d'una altra potser sí que en un moment hi ha una mena d'espurna, espurna que es veu allà, llunyanament, que podríem dir que potser farà brillos en aquests personatges, potser passarà alguna cosa que els canviarà la seva sort, o potser no ho sabran veure, això no us ho puc desvelar. Però en tot cas, aviam, el que sí que m'agradaria és que aquesta, tinguem molt clar, que és una obra superrealista, és a dir, parla de sentiments, parla d'emocions, parla de situacions injustes, és a dir, parla del dia a dia, de la nostra realitat i de tot el que ens passa a nosaltres i a coneguts nostres. És una novel·la que fa pensar, per tant, per qui la podríem recomanar? Doncs jo diria que per la majoria de l'audiència, no? És ben bé una novel·la d'aquelles que jo es pugui dir, sí, mira, en un viatge llarg d'avió, doncs mira, és la ideal. No, per qualsevol persona que vulgui passar una tarda tranquil·la o que vulgui passar una estona agradable al tren o que vulgui, què sé jo. El que sí és veritat és que és una novel·la, ja sabeu, aquelles que enganxen. Quan, per això us comentava al principi que s'havia llegit una... O, bueno, i si més no, me l'havia llegit una tirada. Perquè com que pots estar en la vida dels personatges tan a dins, doncs et fa que jo tanca el llibre i pots posar a la seva lectura. Però vaja, un cop superada la primera vegada, després ja tot és més fàcil, perquè al final t'acabes encarinyant i també alguna vegada enfadant amb els personatges, perquè, òbviament, ells no fan el que nosaltres faríem o que nosaltres voldríem que fes. I res més, aquesta és la proposta d'aquesta vesprada, que us agradi molt i ens sentim dimarts vinent.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena, i ens veurem el dimarts vinent o ens sentirem el dimarts vinent.
La crònica.
Molt bé, doncs ja tenim la crònica des del País Valencià amb l'Empar Murelló. Bona vesprada, Empar, com estàs?
Molt bona vesprada, nit, des del sud, des del País Valencià, i sé que com que estem en temps de descompte, us conte ràpidament i dic us cante, mira que bé, perquè com que anava a començar
fer,
la crònica
cantar,
música,
cantar, que et canta,
Mira, em faltaria cantar, ja estaria bé. Però com que anem a començar la música, la crònica amb música, perquè aquesta nit justament ara a les 10:30 d'aquí a no res, els músics valencians doncs s'apleguen justament a la nit dels Premis Ovidi Montllor i un gran nombre de grups valencians, d'autors valencians rebran el premi. El millor disc se l'emporta Òscar Briz, Rafa Jambó i Tomàs de los Santos i Borja Penalba i Bercel. Els seus treballs, Jous, T'estimo tant, sones de Shakespeare, Dones i dons i Argilaga. I bé, hi ha molts més premis, això és per a la cançó, veritat, però també hi ha de folk, de rock, en fi, molt xulo. Com que sé que això me lliga bé en una convocatòria que teniu aquesta setmana vosaltres a l'Òmnium Cultural, crec, un homenatge al Raimon o que fareu també aquesta setmana per allà dalt, de la cançó compromesa de la resposta a la proposta, crec que es diu, i ho fan a l'Òmnium Cultural el dia 28 a les 7, però ho deixe caure perquè vull anar allà vosaltres a Barcelona, al carrer principal, al carrer Diputació, perdó.
És que el Raimon li ha donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Sí, ho sé, i sé també que algunes declaracions no han caigut massa bé.
Massa bé
per allà, però el Raimon és Raimon, per a nosaltres és bandera, i bé, i a la taula aquesta participarà el Pau Alabachos, que és un altre músic nostre valencià, que va cap allà molt de tant en tant i que té molts quilòmetres, molta carretera feta. Bé, i de música ja tanque, i per parlar d'escola, de l'escola valenciana, perquè escolta, mira, si les coses sembla que es mouen a partir de les eleccions i no sé si alguna cosa més hi haurà, però tenim dos col·les fent verdadera resistència a les polítiques escolars i a les polítiques lingüístiques de la Conselleria de Cultura i Educació. Són el Ciutat de Cremona, un d'ells, que està ací mateix a la Quas, i l'altre col·le és el de Ontinyent, que també estan posant resistència perquè certament porten 100 nits tancats al col·le, els pares, perquè reclamen d'una per totes que els seus fills puguen escolaritzar-se en València. I la veritat és que aquest dijous, coincidint en aquestes 100 nits, faran doncs això, tertúlies, concerts, xerrades, i un poc perquè la conselleria d'una vegada escolte i que doni cobertura a aquestes demandes d'ensenyament en valencià.
És una vergonya, això, que una llengua es protegeix d'aquesta manera i en canvi altres no. Perquè llavors el senyor Bert vol que la Generalitat pagui ensenyament en espanyol, encara que sigui a centres privats. Però
aquí 14.000
no.
Alumnes d'infantil no podran estudiar en valencià per falta de places aquest nou curs escolar. Aleshores, crec que és suficientment escandalós com per a fer resistència. I si entreu a les xarxes i poseu en internet el Cremona no es tanca, veureu quin plegar de coses porten resistint, i és verdadera resistència el que fan. I en fi, i si voleu tanqui, me'n vaig en una cosa, en la darrera novel·la del Xavi Aliaga, 2 metres quadrats de jove sang, que també fa un repàs així al present polític i moral del nostre país. I bé, a partir d'un assassinat o d'un crim, els investigadors van tirant de la història per aportar-nos reflexions sobre el futur del periodisme, el futur del país i tot això. Això es presenta a Xàtiva aquest dissabte, si no vaig malament. Es presenta a la llibreria de la Costera i, en fi, i crec que val la pena de fer-li una ullada a aquesta novel·la també.
Llavors que hi ha problemes al País Valencià i problemes a les Illes amb la vaga de fam que fa.
Mare meua, sí.
Aquesta, la cosa està també dramàtica, eh? Porta quasi 18 dies ja sense menjar.
Però escolta, és que què farem en aquests polítics que tenim?
Fotre'ls fora, no només...
Fotre'ls fora d'una vegada, efectivament. Hòstia. Fotre'ls fora. Això en un any tenim convocatòria i ahir ens vengem tots de totes aquestes coses. I, en fi, no sé què dir-vos més.
Bueno, no, esperem que... Home, els últims resultats que hi ha hagut a les eleccions han anat bé i, per tant, esperem que això se vagi posant i mirem amb les properes eleccions que hi pugui anar veient i realment hi hagi un canvi, collons, que ja convindria.
Sí, que ja toca. Així, de tota manera, no sé bé ahir com quedeu, no? Però així nosaltres sembla que alguna cosa sí que es mou i sembla que, afortunadament, tenim plataformes cíviques, plataformes ciutadanes que sí que tiren endavant de la qüestió de la llengua, del compromís amb la llengua, del cinema en valencià, i això, en fi, sí que dona gust.
A veure si...
Estem fora de temps, ja quasi.
Vinga, doncs, fins a la propera setmana.
A reveure.
Ens veiem.
Vinga, veiem.
A reveure. Bé, ja som al final del programa i amb el final del programa arribem a la frase. La frase d'avui és de Nelson Mandela i és molt inspiradora perquè diu que hi ha esdeveniments que semblen impossibles exactament fins un minut després d'haver passat. Que ens serveixi, doncs, d'inspiració i de guia en aquest procés que sembla que s'activarà o s'accelerarà molt més a partir del 9 de novembre.
Doncs vinga, doncs amb aquesta frase del Jordi, doncs donem per acabat aquest programa. Espereu que setmana que ve torneu aquí a Tirant de Llibres.
Bona setmana. A reveure.
Han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!